Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
La desfilada de líders progressistes d'aquest cap de setmana a Barcelona indica que finalment la socialdemocràcia ha entès que s'havia de posar les piles. Ha costat, però ara sí que intentarà de debò frenar el pèndol que la dreta extrema i l'extrema dreta estan tibant amb totes les seves forces. Les últimes setmanes indiquen que hi ha partit. Giorgia Meloni ha perdut un referèndum constitucional i, encara més important, ha perdut el favor de Donald Trump, ara centrat a atacar el papa Lleó XIV. Víctor Orbán fa tot just una setmana va dir adéu al poder absolut que ostentava Hongria des de feia més d'una dècada. Fets puntuals o moviment de plaques tectòniques que indica un final de cicle? El temps ho dirà. Mentrestant, en aquesta internacional antitrumpista hi ha algú que està fent tots els números per liderar-la. Es tracta de Pedro Sánchez, que s'olora que tard o d'hora deixarà de ser president del govern espanyol i vol fer carrera més enllà de les fronteres de l'Estat. És dels pocs que es va atrevir a qualificar de genocidi l'actuació d'Israel a la Franja de Gaza, quan dir-ho encara no era mainstream. És dels pocs que no ha abaixat el cap davant les exigències de Trump als membres de l'OTAN i és dels pocs que, des del principi, va estar en contra de la guerra a l'Iran. Al darrere hi ha càlcul, no oblidem que estem parlant de Pedro Sánchez, però també la convicció que algú ha de poder respondre a l'autoritarisme de Trump sense una por cerval. La cimera progressista, en tot cas, amaga una paradoxa que s'anirà evidenciant en els cicles electorals que s'obriran a Europa. Amb la socialdemocràcia, amb l'esquerra, és possible que no n'hi hagi prou. Un dels frens més efectius a l'extrema dreta i un dels més necessaris és una dreta normal, civilitzada, que s'espolsi els complexos i assumeixi contradiccions, perquè al final hi ha aliances que van més enllà de la ideologia. Han d'estar pensades, ni més ni menys, que per salvar el que queda de democràcia. Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Olga Ruiz, l'Eduard Voltes i l'Antoni Xalong. Bon dia, bona hora a tots tres.
Molt bon dia.
Com esteu?
Bé, doncs encantats bé. A la vida.
Des de dimecres molt millor.
Des de dimecres molt millor, l'Eduard ja... Mira que no hi ha lliga aquest cap de setmana i em tornem a treure el tema del futbol. Un dia que no cal parlar de futbol. O sigui, molt millor entenc, perquè què vols dir? Per les audiències del suplement? No, també són motius d'alegria. Perquè, o sigui, celebrem derrotes del Madrid ara, eh?
Home, i tant, com sempre, com tota la vida, especialment si el dia abans has perdut tu.
Molt bé, molt bé, molt bé. Avui, al suplement, marxem d'excursió. D'aquí una horeta, a partir de les 10 del matí, enfilem camí cap a la Bacus Urquinaona, a Barcelona. Ens podeu venir a veure. Allà comencem a escalfar motors per Sant Jordi. Ho farem acompanyats dels escriptors més sol·licitats aquests dies. Carles Rabassa, Premi Sant Jordi, Natza Ferrer, Eva Baltasar, Regina Rodríguez Sirvent, Gil... Prats sobre roca, he estat assajant tota la setmana com pronunciar Prats sobre roca sense entrebancar-me. Vindrà la Paula Amàlia, en fi, i volem veure tots els oients, esteu convidats, perquè evidentment la Bacus està obert i nosaltres hi serem allà fent gairebé 3 hores de programa en directe. Vindrà la Maica Navarro, també matarà algun drac. Us volem veure les cares, us volem saludar i allà hi serem degustant llibres, perquè ja fa dies que la campanya ha començat. I començarem a celebrar Sant Jordi i ha anticipat el dia de Sant Jordi, que evidentment se celebra aquesta setmana. Per tant, si després voleu passejar pel centre de Barcelona, ja us esperem. Ja sabeu què comprareu, què regalareu aquests dies?
Home, jo sé que on signaré. On? Ja deixem-ho dir, perquè vinga, aquí al final... Jo aquest any només signaré a Lleida.
A Lleida, aquest any?
Aquest any sí. Dels matins a Barcelona i les tardes a Lleida...
Era horrorós.
No, és complicat.
Home, deu ser dels mediàtics a Lleida, no, Xalong?
Home, no és gaire difícil, eh? Tampoc cal posar-s'hi, eh? Però vaja, procuro ser-ho, sí, sí. 5 hores signaré.
Sou més de Sant Jordi o de Dia del Llibre, vosaltres?
Hòstia.
De Sant Jordi.
No em provoquis, Roger, no em provoquis.
Jo crec que és la gran setmana del llibre. No, un moment, que no volia entrar en aquesta polèmica.
Volia parlar de la cimera, eh? Però, si plau, fem 5 minuts de...
Clar, és que com que hi ha la polèmica, sembla que m'hagi decantat pel tema del llibre, només. No, volia dir que aquesta és la gran setmana de la cultura i del llibre, aïllat de tot el que té a veure amb aquesta diferenciació. Vull dir que per tots aquells que ens agrada... Jo sóc de Sant Jordi, però per tots aquells que ens agrada llegir molt, home, és una setmana de gaudi total, absoluta. No sé, per mi és felicitat pura.
Petitíssim incís, que és el que deia avui a les 7 i a les 8 del matí, no anem sobrats en aquest país de consensos com per haver de discutir un dels pocs consensos que teníem i que aplaudia tothom, pensés com pensés que era Sant Jordi, no?
Vull dir
que una mica innecessari també aquest debat.
Bueno, la primera impressió que vaig tenir, la reacció que vaig tenir quan vaig sentir l'Eduard Mendoza, no?, dient allò, l'espontània va ser dir que repapieja, no? Ja està, repapieja i ja està. Però no, després, donant-hi voltes en el tema i veient com s'hi afegia el Mariscal, l'endemà...
Aquí al matí de Catalunya Ràdio, sí.
Doncs vaig pensar que hi ha hagut gent en aquest país amb molta influència cultural que ha viscut amb una gran incomoditat el procés de reconstrucció nacional de Catalunya després de la dictadura. Que els hi agradava molt la democràcia, però que això de la reconstrucció nacional i que Catalunya recuperés el sentit de nació que se li havia arrabassat, doncs l'han viscut molt malament. I que de tant en tant surt la bèstia, no?, que tenen dins, i és la bèstia espanyolista. I bueno, en fi, per sort ja no compten.
De tota manera, una cosa no exclou l'altra, eh? Es pot repapiejar i que surti la bèstia.
Efectivament, sí.
Només un apunt, molt breu. Soc de Sant Jordi, per si no havia quedat clar, eh? Que sembla que he començat amb una mica de mal peu. Sant Jordi, absolutament.
S'ha entès.
De seguida anem cap a la Fira de Barcelona, a l'Hospitalet. Ens espera la Núria Hart, pendent de l'arribada de Pedro Sánchez, que ha d'inaugurar la jornada d'aquest dissabte. Abans, però, petitíssima falca exclusiva, 40 segons, i saludo la Núria, que ens faci un retrat de tot el que ha donat d'esquí de la jornada d'avui.
El suplement, amb Roger Escapa.
Has canviat les finestres? Has aïllat les façanes? O has millorat la climatització de casa teva des de l'any 2020? Si és així, això t'interessa. Dins del marc del Pla Viure, l'Ajuntament de Barcelona t'ofereix ajuts de fins a 6.000 euros per les millores fetes a la teva llar. Això sí, la reforma ha d'estar enllestida abans del dimarts 30 de juny. Entra ara a barcelona.cat/plaviure i demana l'ajut. No ho dubtis, rehabilitar casa teva és un bon pla. Ajuntament de Barcelona.
El suplement, amb Roger Escapa.
Passen 7 minuts de les 9. Aquesta hora està previst que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, arribi a la Fira de Barcelona de l'Hospitalet en el segon dia d'aquesta cimera internacional progressista contra Donald Trump. Sánchez s'envolta de mandataris d'arreu del món, com el president del Brasil, Lula da Silva, amb qui ja vam veure ahir amb aquesta cimera Espanya-Brasil, la mexicana Claudia Sheinbaum, i aquí hi ha especial morbo, i també el colombià Gustavo Petro, per fer pinya contra l'extrema dreta mundial, entre d'altres. Núria Hart, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
Ha arribat ja Pedro Sánchez?
Encara no l'hem vist, no ha arribat. Ha de fer-ho en els propers minuts aquí a la Fira Barcelona de l'Hospitalet de Llobregat. Qui sí que hem vist ha estat el ministre espanyol d'Exterior, José Manuel Álvarez, que ja volta per aquí, i el més puntual de tots aquests mandataris internacionals que ja ha arribat ha sigut el primer ministre d'Albània, Edi Rama, que ja està aquí al recinte. Però bé, en els propers minuts els hem de veure passar tots, perquè a les 10 del matí comença aquesta cimera amb una vintena de mandataris internacionals, la majoria del sud global i llatinoamericans, com tu deies. Doncs hi ha Lula, hi ha Petro, hi ha Sheinbaum, també hi ha el president sud-africà Cyril Ramaphosa o el president del Consell Europeu, el portuguès Antonio Costa.
Quina és l'agenda per avui? Què ha de passar avui, Núria?
Doncs, com us deia, ara han de començar a desfilar tots, a fer declaracions davant de la premsa, que els espera. A les 10 ha de començar aquesta quarta cimera en defensa de la democràcia, que ha de ser una reunió curta d'unes 2 hores aproximadament. Per tant, a les 12 hauria d'acabar. L'objectiu és seguir impulsant la conversa al més alt nivell de països compromesos amb el multilateralisme, la democràcia, l'Agenda 2030, la lluita contra les desigualtats, és a dir, tot el que està al pol oposat, diríem, de Donald Trump Trump i de l'extrema dreta, que tenen una agenda completament diferent. Al marge de l'agenda oficial també hi haurà doncs, bilaterals que s'aprofitaran per fer en aquest context, i en paral·lel a aquesta cimera, també aquí, al mateix escenari, continua la mobilització progressista global que va començar ahir, organitzada no per governs en aquest cas, sinó per la Internacional Socialista, on a la tarda hi han de parlar també Pedro Sánchez i Lula da Silva, que, com dius, ahir van compartir la primera bilateral entre Espanya i Brasil.
I van signar també un munt d'acords entre aquests dos països, que hi ha, normalment, hi ha molt de business pel mig, però ahir encara es van reforçar encara més, eh?
Sí, ahir van firmar una desena d'acords en el pla econòmic comercial, en la cooperació, innovació, ciència i cultura, també en qüestions socials. Penseu que Espanya és el segon inversor al Brasil, per tant, hi ha un interès comercial, també hi ha llaços culturals i històrics que mantenen units els dos països, i d'aquí doncs, la importància d'aquesta bilateral que vam veure ahir entre Lula i Sánchez al Palau de Pedralbes.
I avui també està generant molt interès aquesta presència de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, perquè és evident que aquests últims anys hi ha hagut canvis de postures amb el relat històric entre Mèxic i Espanya, algun pronunciament del rei Felip VI. Per tant, aquí també hi ha morbo, eh?
Molt, molt de morbo. Jo et diria que és on tothom té avui les mirades posades. No hi ha prevista una trobada bilateral fora d'agenda entre Sánchez i Sheinbaum, però sí que és veritat que la visita de la presidenta de Mèxic aquí a Barcelona representa el primer viatge oficial a Europa i la primera trobada de més alt nivell entre Mèxic i Espanya dels últims 8 anys. Per tant, estem parlant del major acostament entre els dos països des de la crisi diplomàtica per la petició de disculpes del passat colonial que va fer l'anterior president mexicà Andrés Manuel López Obrador, i que veurem si avui Claudia Sheinbaum redreça, i que doncs arriba a la capital catalana després, com deies, que el rei espanyol Felip VI hagi reconegut per primera vegada els abusos, és la paraula literal que va fer servir per referir-se al passat colonial espanyol a Mèxic. Ara veiem que arriben més cotxes i veurem qui baixa d'aquests cotxes. Ara veiem, mira, exacte, la presidenta d'Irlanda és qui ara està arribant en aquesta cimera en defensa de la democràcia.
Tenim imatge també des de senyal interna, per tant, si hi ha algun pronunciament destacat o Pedro Sánchez fa algunes declaracions tan bon punt arribi, la sentirem evidentment també en directe al llarg d'aquest suplement. Núria, si pots, queda't connectada, si ens has de deixar en algun moment, evidentment avises, però anem comentant també la jugada i tot el que dona de si, per tant, convidada també la Núria Jara en aquesta tertúlia que compartim amb l'Antoni Jalón, l'Olga Ruiz i l'Eduard Voltes. Com veieu totes aquestes cimeres, tota aquesta operació també de Pedro Sánchez a Barcelona, aquesta internacional antitrumpista, Antoni?
Bé, el que a mi em sobta és com les esquerres s'han apropiat del terme progrés, perquè etimològicament el progrés el representava la dreta. Ara acabo de fer un article sobre la noció de progrés, i el progrés l'impulsava l'obertura econòmica, el liberalisme, però l'esquerra ha sigut capaç d'agafar aquesta bandera, i ara mediàticament el progrés se suposa que el representen les esquerres. D'altra banda, tot el que fa el president Sánchez és càlcul i és política interna. Vull dir, això el reforça aquí internament, sobretot el reforça en un moment que l'esquerra, a l'esquerra del PSOE, està completament feta puré. I, per tant, ell el que intenta, jo crec, és agafar tot aquest vot de l'esquerra a l'esquerra. I després, perquè ell ha triat el marc de la seva confrontació política. El marc de la seva confrontació política s'assembla molt al que va fer Mitterrand a la seva època, que és dissenyar l'extrema dreta com el seu oponent real, i amb aquesta batalla contra l'extrema dreta disminuir el pes de la dreta. Això, a mig termini, pot tenir, o a curt termini, pot tenir resultats favorables des del punt de vista electoral. Però des del punt de vista a llarg termini, això és un desastre, perquè la democràcia necessita una esquerra democràtica, però necessita també una dreta democràtica. Si tu el que fas és confrontar-te directament a l'extrema dreta perquè electoralment et serveix, afebliràs la dreta democràtica, que d'altra banda ja té prou tentacions d'aliar-se amb l'extrema dreta.
És a dir, vull dir, Antoni, en aquesta cimera t'agradaria que hi haguessin figures com Friedrich Merz, per exemple, no? Sí. Una persona de dretes, però no sé si moderades al terme, però que no se li pot posar l'etiqueta d'extrema dreta. Alemanya, o Macron, fins i tot, a França, no? Sí, és a dir, tu el sumaries aquí. Que al final són persones que segurament estan en desacord amb moltes coses que pensa Donald Trump.
Segur, perquè ahir es van reunir a París el president de França, el primer ministre britànic, el primer ministre d'Alemanya i la primera ministra italiana, per fer un front d'una quarantena d'estats per assegurar el pas per l'estret d'Hormuz, i el president Sánchez no hi era per raons evidents. Però, per exemple, jo m'agradaria que en aquesta cimera hi hagués el primer ministre Starmer. Starmer és laborista i no hi és. Dóna molt la sensació que s'ajunta progrés amb el sud global. Europa no hi és en aquesta qüestió. La presidenta d'Irlanda és molt simpàtica, però no pesa absolutament res des del punt de vista polític. Per tant, és una mica coixa. I després l'Antonio Costa és un home simpàtic, que, bueno, és lisboeta i Barcelona li deu agradar, però no hi ha representació europea. I d'altra banda, hi ha alguns d'aquests líders que qualificar-los de progressista a mi em costa. Per exemple, Gustavo Petro, president de Colòmbia, no ha estat capaç... van assassinar el líder de l'oposició, Miguel Uribe. No és gaire progressista que et matin el líder de l'oposició. I no ha millorat des del punt de vista de la violència. Ha millorat, però no ha acabat amb la violència a Colòmbia. I d'altra banda, el president Lula da Silva, que ara es fa gravar als gimnasos com si estigués en plena forma als 80 anys, cosa que em sembla molt bé, però és que té eleccions d'aquí un mes. I, per tant, li va bé aquest reforçament de que a Europa li fan cas i que ella està en un moviment global. Però bé, jo el que penso és això, que les forces progressistes han triat l'extrema dreta com a ping-pong, que els dos es reforcen amb aquesta història i que al mig queda molta gent que no és ni dels uns ni dels altres i que ja veurem cap a on es decanta.
Mm. Olga i Eduard.
Sí, jo veig una mica, per fer una reflexió sortint-me del focus del que passa aquest cap de setmana, però centrant-ho també en el que passa aquest cap de setmana, veig una espècie de tornada al bipartidisme. És a dir, en definitiva, crec que el que s'està intentant aïllar, i a més per demèrit dels protagonistes, i ara hi aniré, és qualsevol opció que no siguin les clàssiques. El conservadorisme, la dreta de tota la vida i l'esquerra moderada de tota la vida. Perquè fixeu-vos que avui estem parlant de progrés, estem parlant d'esquerres i estem parlant de moviments per combatre l'extrema dreta, i ho estem fent només amb el progressisme centrat del Partit Socialista i de les forces socialistes europees que han impulsat de quina forma es pot lluitar, no?, contra aquesta extrema dreta. I d'altra banda, és a dir, això deixa molt mal lloc totes les forces d'esquerra, més a l'esquerra del Partit Socialista, que sembla que en aquests moments ni pinten ni poden pintar res per combatre l'extrema dreta, ni han de dir res per combatre l'extrema dreta. El focus està centrat només en aquest corrent polític, no? Per tant, aïllem l'esquerra a les esquerres de l'esquerra clàssica, no? I d'altra banda, el demèrit de l'extrema dreta més dreta, amb figures com Trump, que fins fa poc era molt de defensada per esquemes de l'extrema de la dreta conservadora, i ara no, el que ha fet és aïllar, juntament, i ara m'estic referint a Espanya, amb la fins ara incapacitat de l'extrema dreta, en aquest cas de Vox, d'entrar a governs, de governar, de portar solucions més enllà del discurs i del populisme, el que ha fet, en definitiva, és desinflar el fenomen. I això qui beneficia és els populars de tota la vida. És a dir, al final estem celebrant el seny a Hongria de ser conservador, no? De no anar més enllà d'aquest conservadorisme més moderat, no? I això és el que s'està celebrant en aquests moments. D'altra banda, és molt difícil, és pràcticament impossible no estar d'acord amb les màximes que s'estan debatint aquest cap de setmana aquí a Barcelona, no? Clar, és com si les màximes són no a la guerra, que no hi hagi fam al món, i hem d'aconseguir que tots siguem feliços. És a dir, jo crec que qualsevol persona de qualsevol posicionament polític és molt fàcil que estigui d'acord. Ara bé, jo hi torno, al mèrit absolut de lideratge, encara que sigui estratègic, de Pedro Sánchez, que sap constantment situar la seva figura allà on cal per tal de treure una rentabilitat. I ara vaig a la rentabilitat per acabar. És a dir, al final, si ens hi fixem, Pedro Sánchez ha aconseguit situar-se com la nèmesis absoluta de Donald Trump. Ell és qui lidera el posicionament contrari a Donald Trump. I en aquests moments això significa que té molts aliats. Si bé en principi va sortir pràcticament en solitari i de forma tímida la resta responien, ara fa guanyar punts, està en contra del que està fent Donald Trump. Ara bé, parlant de Pedro Sánchez, i tu ho deies, Roger, és evident que darrere d'aquesta trobada, que darrere de la cimera, de la mobilització, darrere de tot, hi ha un intent de treure una rentabilitat en clau interna domèstica. I aquí és on jo començo a tenir dubtes. És a dir, l'electorat espanyol, en aquest cas, vale? De cara a unes futures eleccions, pot estar molt en contra del que està fent Donald Trump, pot no estar a favor d'alguns moviments d'extrema dreta, però això fa mobilitzar el vot cap al Partit Socialista i cap a Pedro Sánchez? O, i m'estimo més una reflexió que s'ha deixat en l'aire, o Pedro Sánchez veu el seu final a Moncloa i realment s'està venent? Està venent la seva marca per quan acabi
la seva presidència. Potser una barreja de tot, no? Una cosa no exclou l'altra.
És evident que ell intenta amb dues coses, clar. Uh-huh. Altra cosa és que en clau domèstica funcioni.
A veure, l'Antoni ha dit una cosa important que crec que val la pena subratllar-la. A veure, antifeixista no vol dir d'esquerres. O sigui, antifeixista vol dir antifeixista. Tu pots ser de dreta conservadora, radicalment democràtica, i ser antifeixista. De fet, una dreta conservadora, si és radicalment democràtica, és antifeixista, ho hauria de ser. Val? Hi ha una perversió en aquest sentit, diguéssim, de la semàntica del terme, no? Que jo crec que, en part, en té la culpa, una part de la culpa a l'esquerra, que s'ha apropiat, efectivament, del terme, però també en té una part de la culpa a la dreta democràtica, que se l'ha deixat apropiar. És a dir, per què no hi ha una cimera? És a dir, amb el problema gravíssim que tenim d'ultradreta a Europa, per què no hi ha una cimera organitzada per les dretes democràtiques europees contra el feixisme? Per què ho fa l'esquerra i no ho fa la dreta? No? Aleshores, diguéssim, no... Per què? Perquè té frontera electoral amb l'extrema dreta, perquè pensa que potser en un moment donat hi haurà de pactar...
El PP té un discurs molt incòmode, precisament, amb aquesta dicotomia que el PP posa a Pedro Sánchez.
Molt bé, però és que jo tinc dubtes de si col·loco el PP en el calaix de dreta conservadora radicalment democràtica. En tinc dubtes, perquè és un partit que ve d'on ve. Val? Ve d'on ve. És neix del franquisme, el PP. El PP, la llavor del PP està dins del règim franquista. Surt d'una dictadura. Aquest és la llavor. De l'òvul del PP és el franquisme. Que surten del règim, creen Aliança Popular, i Aliança Popular evoluciona en el PP. Per tant, jo no el poso en aquest club. Jo estic parlant de les dretes radicalment democràtiques europees, com, per exemple, la dreta anglesa britànica, que és radicalment democràtica. No? Val. Per què no lideren la bandera de l'antifeixisme? Perquè seria molt pedagògic veure aquestes dretes posant-se a la boca la paraula antifeixista. I així tots entendríem que l'antifeixisme pot i pot no ser d'esquerres. Pot ser d'esquerres i pot no ser-ho.
Antoni.
No, jo estic completament d'acord. El que passa és que la dreta democràtica ha abandonat aquesta lluita, malauradament, perquè està al mig d'una pinça. I la pinça és forta i se retroalimenten les forces denominades progressistes i l'extrema dreta. I llavors queda una dreta democràtica que en alguns casos és radicalment democràtica des de l'inici, com seria la CDU i la CSU, o com serien els liberaldemòcrates al Regne Unit, o com seria el partit de Macron. Però, per exemple, la dreta francesa en aquests moments està molt esberlada i comença a fer pactes amb l'extrema dreta. Els republicans no és gens clar per quin costat cauran, però és democràtica. Això que se'n diu el Partit Socialdemòcrata, que és més de dretes que molts que es diuen de dretes, a Portugal. I la dreta democràtica a Itàlia va desaparèixer. Per tant, no n'hi ha.
Sí, només una cosa, el que passa és que en el moment en el que entressin les dretes, llavors ja no capitalitza l'èxit o no èxit.
Ah, però llavors el que estava... estem parlant.
Bueno, va, estem parlant d'una cosa partidista.
Vale,
però és que és evident, que estem parlant d'una cosa absolutament que posa l'accent i que surt d'un partit i d'una força política.
5 minuts per 2:15. Un dels elements que comentava la Núria Jara importants avui és la visita mexicana de Clàudia Sheinbaum. Tot això arriba en el context que fa un mes el rei Felip VI reconeixia que, si es mira amb criteris actuals, els conqueridors espanyols van abusar, deia, molt dels pobles nadius americans. Durant una visita a Madrid va fer aquest comentari en to distès en presència de l'ambaixador mexicà a Madrid.
Hay un afán de protección que luego pues, la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso. Nuestro criterio de hoy en día con nuestros valores,
sí, no, sí, sí.
Pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos.
Més val tard que mai, eh?
I és barat, eh? Perquè només dient la paraula abusos es veu que això ja s'ha arreglat, cosa que està molt bé. M'agradaria molt escoltar un dia el president dels Estats Units dient el mateix sobre els abusos que van cometre en la conquesta de l'Oest, per exemple, que a sobre n'han fet una èpica. És absolutament genial, lo dels Estats Units. O sigui, van massacrar totes les tribus indígenes que hi havia i a sobre n'han fet una secció del cinema que es diu el Western. És fantàstic. Home, està bé que el rei digui això, i és això. Però si dient que es van cometre abusos, la presidenta de Mèxic pot venir a Barcelona, encantats de la vida.
Un segon, que arriba Pedro Sánchez a Barcelona en aquesta cimera, Fira Barcelona de l'Hospitalet. Núria Jara, ha arribat el president del govern espanyol, eh?
Sí, l'hem vist baixar del cotxe oficial. Ara tothom està esperant que passi per aquest passadís on s'han col·locat 3 micròfons perquè els líders mundials que passen per aquí davant abans d'entrar en aquesta reunió que ha de començar a les 10 es dirigeixin a la premsa. No ho fan tots. De moment hem vist entrar el primer ministre d'Albània, Edi Rama, que ha sigut el primer, no ha parlat amb els periodistes. Sí que ho ha fet la presidenta d'Irlanda, Catherine Connolly, que ha parlat doncs, en favor de la pau, en defensa de la democràcia, que són una mica els lemes que han ajuntat aquí a tots els líders progressistes mundials convocats per Pedro Sánchez. Anem a veure si ara doncs, entra a dins
ara,
de...
Ara ha de fer una declaració, Núria, o...
En principi està previst que sí, que es dirigeixi a la premsa abans de que comenci aquesta quarta cimera.
Molt bé, doncs mentre l'esperem, Eduard, sobre la qüestió mexicana.
Sí, a veure, home, entre això que acabem d'escoltar, que, a veure, s'ha de dir que és no són unes declaracions, no? Sinó que és un comentari robat, no?
No, són unes declaracions. Jo crec que precisament l'escenografia de no fer-ho...
Anem a donar-li valor, va.
Sí, crec que se li ha de donar valor perquè estava estudiat que fos així i no fos una cosa gaire solemne.
Anem a donar-li valor entre això i el nunca fue el castellano, lengua d'imposición sí. del seu pare, diguem-ne, hi ha una diferència notable, val? Ara bé, la Festa Nacional Espanyola és el 12 d'octubre. Això no són unes declaracions, això és estructural. Jo crec que l'única manera estructural de demanar, és que la Festa Nacional d'Espanya deixi de ser el 12 d'octubre. El dia que ho deixi de ser, aleshores em creuré que Espanya demana perdó i que Espanya assumeix els errors de la... Bueno, què errors? El genocidi. El genocidi no és un error, val? És un genocidi. Aquell dia jo m'ho creuré. Mentrestant, està bé, molt millor que digui això que no pas que digui una altra cosa, bla, 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 però és molt difícil, i no passarà això que demano, perquè és estructural de l'espanyolitat. És a dir, si tu a l'espanyolitat li treus el 12 d'octubre, què li queda a Espanya? des del punt de vista de l'èpica nacional, de la història, de l'orgull patri, de què li queda, què ha fet Espanya, el qual es pugui sentir orgullós.
Olga.
Jo crec que amb aquestes declaracions del rei, el que va fer Felip VI és marcar-se un Juan Carlos I. És a dir, ell, en definitiva, amb aquelles declaracions el que va dir és «Lo siento, me he equivocado, no volveria a passar».
Sempre torna a passar.
Perquè, no, i a més, perquè ell, si us hi fixeu, jo no li trec valor a les declaracions, perquè fer-les suposa posar en contradicció moltes de les coses que actualment continuen coexistint en aquest país. No? Aquest país, em refereixo a Espanya. No? Però si us hi fixeu, ell el que diu és, amb un to molt paternalista, que el que volia és, el que volia més, protegir tota una població i que, bé, es van cometre alguns abusos i, és més, justifica dient, home, avui dia no ho tornaríem a fer amb els valors que tenim. És a dir, és una mig justificació de que llavors els valors eren diferents, de que... Per tant, em sembla una mica el Juan Carlos I, el rei emèrit, dient allò de «lo siento, me he equivocado», no volverà a passar. Ara bé, mai és tard. Escolta'm, millor que ho hagi dit que no ho hagi dit, és no. Evident.
A mi, jo deixo estar a Mèxic, perquè ja n'he parlat abans, però des del punt de vista nacional, en aquesta cimera progressista, nosaltres només hi posem el decorat, perquè el Palau de Pedralbes es va haver de treure la bandera catalana. No s'ha dit una paraula en català, i el català no se sentirà en aquesta cimera. Per tant, clar, per què es fa a Barcelona aquesta cimera? Perquè hi ha una alineació de tres administracions governades pel mateix partit. I això a Madrid no es podria fer, perquè la presidenta de la comunitat i l'alcalde de Madrid no crec que anessin a rebre ni al Lula da Silva, ni al Petro, ni a ningú. Han preferit Maria Corina Machado. Em sembla molt bé, em sembla una persona molt digna, molt bé. Però clar, que el català hagi estat exclòs, que això se'n digui progressisme, a mi em preocupa.
A veure, Núria Hart, des de la Fira de Barcelona a l'Hospitalet.
No veiem Pedro Sánchez, ha baixat del cotxe, però no s'ha dirigit a la premsa. De moment, qui ha parlat per davant, qui ha passat per davant del faristol ha estat el viceprimer ministre del Regne Unit, David Lammy, que ha fet doncs una locució en favor de la democràcia, de la unitat, que és un moment d'esperança. Ara està parlant un representant d'Alemanya que ha acabat i van passant, però Pedro Sánchez ha baixat del cotxe i ha desaparegut.
Bé, és car de veure aquests dies Pedro Sánchez, passen dos minuts de dos, Clàudia. Ara arriba, Clàudia Sheinbaum, la presidenta mexicana.
Sí, ara mateix està arribant la presidenta de Mèxic, se situa davant del micròfon. Doncs sí. No sé si aneu amb una mica de retard amb aquest senyal.
Sí,
i ara
intentarem
parla.
Escoltar la declaració, perquè crec que pot ser interessant.
Sí.
Som-hi.
Defendiendo siempre la democracia con un principio. Como decía Abraham Lincoln, la democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Gracias. Lo que queremos, no hay crisis diplomática, nunca ha habido. Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria. Gracias a todas y a todos.
Buen día. Bé, doncs explícita, clarivident, Clàudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, que ha estat preguntada pels periodistes, evidentment, per tota aquesta revisió històrica.
I el que ha dit és que no hi ha crisi diplomàtica amb Espanya, que mai n'hi ha hagut, però el que sí que és cert, com explicàvem abans, és que en aquests últims 8 anys Espanya i Mèxic no han mantingut relacions diplomàtiques com ho havien fet fins llavors, perquè l'anterior president mexicà, Andrés Manuel López Obrador, doncs va demanar explícitament que Espanya demanés disculpes pel seu passat colonial. Encara no s'ha fet. El que sí que és cert és que fa unes setmanes el rei espanyol Felip VI va reconèixer abusos, aquesta és la paraula que va fer servir per referir-se al passat colonial d'Espanya a Mèxic.
3 minuts passen de 2:15. Gràcies, Núria Hart. Fins ara.
Fins ara.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Avui, el suplement en directe des de la llibreria Bacus Urquinaona. A Bacus, Sant Jordi és més.
Benvinguts als 8 dies d'or del Corte Inglés. 30% de descompte en moda, llançaria, calçat, accessoris, esports, bellesa, llar... Només fins al 19 d'abril, més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Vine ara als 8 dies d'or del Corte Inglés, a la botiga web i app.
Anatomia de l'esperança, el nou llibre de Francesc Torralba. Un mapa imprescindible per orientar-se en temps d'incertesa. Anatomia de l'esperança,
Premi Josep Pla.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Aquest estiu, apunta't als camps tecnològics d'intel·ligència artificial i drons del Periódico, la Universitat Politècnica de Catalunya i Fundesplai per joves de 12 a 17 anys. 6 dies on faràs tallers amb investigadores i investigadors. Visitaràs laboratoris, faràs sortides a la platja. Vela. Més informació a estiudecolònies.elperiódico.cat.
Si t'apassiona la ciència, vine el 18 i 19 d'abril a la Festa de la Ciència al Born Museu d'Història de Barcelona. Experiments, tallers i activitats per a totes les edats, de dia i de nit. Consulta la programació a barcelona.cat/festa-de-la-ciència. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Amb els televisors Haier, viu cada punt amb la millor qualitat d'imatge i connecta amb l'emoció del tennis. Els televisors Haier patrocinen el Barcelona Open Bank Sabadell.
Compra'ls ara a El Corte Inglés. Emporta't una targeta regal de fins a 150 euros i participa en el sorteig d'entrades per veure el tennis. Consulta'n les condicions i les exclusions al corteinglés.es.
La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
L'1 de juliol del 2002 maten d'un tret al cap al Paulino Cobo, un taxista de Lloret de Mar. 11 mesos després del crim, arriba una trucada.
Una trucada anònima que porta dades rellevants sobre què va passar i qui ho va fer.
Mort al taxi. Segon capítol. Crims de Carles Porta. Dilluns a TV3 i a la plataforma 3CAT.
300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
dos reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Dos quarts i mig de 10 del matí, moment entrepà a la tertúlia del suplement amb l'Eduard Voltes, l'Antoni Xalón i l'Olga Ruiz. Que acabo d'empassar. Aquest serà un cap de setmana que anirem esquitxant de nostàlgia aquest sentiment potentíssim que ens fa idealitzar passats que potser no ho són tant de feliços. Per tant, farem un petit parèntesi a aquesta actualitat frenètica, i és dissabte i també a vegades ens agrada posar-nos amb una mica de bon humor. Avui la nostàlgia serà present en algunes de les novel·les que venen a presentar els autors que ens acompanyaran a Bacus Urquina Ona. D'aquí poca estona començarem a fer camí acompanyats de la Maica Navarro cap al centre de Barcelona. I també serà present la nostàlgia demà diumenge al suplement amb una conversa que farem en directe amb el Quimi Portet, ara que torna El Último de la Fila. D'aquí molt poc comença la gira, una gira que evidentment passarà també per Barcelona, en aquest cas a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, amb un doble concert, 3 i 7 de maig, El Último de la Fila, més de 30 anys després que tornen el Manolo García, el Quimi Portet i companyia. Per anar fent boca, hem demanat als nostres col·laboradors que escollin el seu Bola de Drac. És a dir, aquella recepta que els recorda l'àvia, la cançó que els transporta a l'adolescència, a la pel·lícula, la sèrie de televisió, els dibuixos animats, una recepta... A l'Eduard Voltes, a l'Antoni Xalón i a l'Olga Ruiz els hem demanat deures, i l'Eduard Voltes justament ha volgut posar aquesta cançó.
¿Dónde estabas entonces?
necesite. Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida.
Insurrección, a Eduard Voltas.
Wow. És que...
aquí un Voltes adolescent, eh?
Sí, bueno, fa... Bueno, no sé.
Sí, adolescent, perquè... Sí, sí. Bé, aquesta cançó que té 35 anys, com a mínim.
És possible. Jo, el... És una cançó que m'encanta i que, a més, jo vaig tenir un trencament amorós, no?, amb 18 anys.
Mira, nostàlgia,
I aleshores, com en aquella edat, quan tens un trencament amorós, te rebosses com les croquetes en la teva desgràcia, diguem-ne, no? I aleshores el que feia era posar-me aquesta cançó en bucle, no? I que, a més, no hi havia maneres digitals de fer-ho. O sigui, havies de tirar enrere el caset i tornar-la a posar, diguem, no?
1986, llançament. Doncs 40 anys clavats.
El meu trencament va ser el 88. I llavors, és les dues frases, no? És, ¿dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? I l'altra frase era, si lloré ante tu puerta... De nada sirvió, no? I això a mi em destruïa, però jo disfrutava, gaudia, diguéssim, d'aquesta destrucció. En fi, ja està.
I aquesta cançó té el poder abocador de transportar-te aquell desamor?
Absolutament.
Què se n'ha fet d'aquell desamor?
No l'he vist mai més.
Mai més, eh?
Mai més.
Ai...
L'eclipsi m'ha donat voltes, avui. Els aniràs a veure, a l'última de la fila?
No vaig a concerts en directe perquè no els gaudeixo.
Ja, perquè, bueno, a més, Estadi Olímpic, has d'anar preparat...
Sí, no els gaudeixo, no m'ho passo bé.
Massificacions, o et fa patir tanta gent?
Sí, la gent, el so... He anat a molts, però vaig deixar de fer-ho perquè és que me n'adonava que no ho gaudia.
També, en defensa de l'última de la fila, a veure demà què explica el Quimi, però no tinc la sensació que tornin només per la nostàlgia. Crec que ells tornen perquè estan en bona forma, perquè sempre han estat amics, perquè la seva separació no va ser fruit de cap desaire, simplement que tots tenien el seu projecte en solitari.
Tornen en cançons noves o no?
No. S'havien carregat de diners ja i van poder fer el que van voler, i ara, doncs, mira, tenen ganes de celebrar-ho. Més enllà de les cançons, ara anirem amb la de l'Olga i la de l'Antoni, què més et fa pensar amb la paraula nostàlgia? Què més trobes a faltar?
Bueno, quan vaig rebre el missatge de l'Eva, doncs, la productora, l'Eva Catalán, deia coses de fa 25 anys o més, no? I llavors vaig tirar enrere en el temps, no me'n vaig anar massa de tal, i llavors vaig triar dos bars, val? Un bar al Gràcia, al carrer Tordera, que ja no existeix, que es deia Can Gil, que era el bar on cada dijous, durant molts anys, però cada dijous, sense excepció, ens trobàvem la colla d'amics per sopar. Sopàvem cada dijous. I jo crec que no he rigut mai tant com aquells anys, aquells dijous, a Can Gil, no? Ho recordo tot, el que menjava cadascú, perquè sempre tothom demanava el mateix... el senyor Esteban, que era el senyor que cuinava, la senyora Pilar, que era la seva dona, que era la que ens servia els plats... En fi, uns anys que recordo amb molt de carinyo.
I tornaries?
Si estigués obert o si el reobrissin...
No, i tornaries a aquell moment?
I tant que hi tornaria en aquell moment, home.
No, perquè a vegades hi ha gent que diu, jo no voldria tornar a tenir 15 anys.
El privilegi, no en tenia 15, en tenia 25 en aquell moment, potser, o 20, jo sé, no sé, 25, sí. I el privilegi de tenir una colla d'amics que ho prioritzen tot, o sigui, ho prioritzen aquell sopar per damunt de qualsevol altra circumstància, és a dir, i cada dijous et trobes allà, i les complicitats, i els riures, i tot això. Això és espectacular.
I un altre establiment.
Sí, el Sidecar de la plaça Reial, on l'any 97, un mes de setembre o octubre, mai hem acabat de recordar la data, vaig conèixer la meva dona. Vaig baixar les escales del Sidecar, i havia quedat amb els meus amics de Formentera, i de sobte a la colla d'amics de Formentera hi havia una cara que jo no havia vist mai, i que vaig dir uau a la primera.
I fins avui, eh?
I fins avui.
Sí. Mira, sí que acabarem fent l'eclipsi, Duat, eh?
I que el mereix, el mereix.
I que duri, que duri.
O sigui, des del 97, eh?
Sí. I d'aquella colla d'amics, a més, tots conservem la parella. O sigui, és un petit miracle.
I tant. Tal i com estan les estadístiques,
sí.
I tant.
I tots conservem la parella, sí.
Bé, doncs la nostàlgia de l'Eduard Voltes, ell diu que sí que tornaria a alguns moments del seu passat. L'Olga Ruiz ha escollit aquesta cançó. Porta Mecano, Olga, tu?
Ai, em porta a fer moltes cues a la Monumental de Barcelona. Jo crec que van ser els meus primers concerts. M'agradava moltíssim Mecano en aquell moment, a la meva joventut, adolescència. T'he de dir que amb el temps he descobert que no en tenia res de les cançons. Vull dir que jo les anava repetint, però en realitat aquella cançó d'Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de... és un quadre de bifrontismo que sol d'una cara, jo dic, a veure, però estaves entenent alguna cosa? No, és evident. Però t'he de reconèixer que m'agradava moltíssim, que ho gaudia molt i que, a més, significa un moment de la vida en el que estàs descobrint anar a concerts per primera vegada i t'enamores. Jo em vaig enamorar de tots els integrants de Mecano de forma separada en diferents moments de la meva vida. Em va agradar el Nacho Cano, em va agradar el José María Cano, em vaig enamorar de la Nato Roja, vull dir, m'agradaven tots.
Quina sort, no?
Sí, després em van deixar d'agradar tots també.
Però t'han acompanyat sempre? O,
no.
O has tot una banda que et connecta amb la joventut?
No.
I està allà, i aleshores escoltar-la és anar a la joventut?
Sí, l'escolto i vaig a la joventut, després... Home, clar, jo escolto una cançó de Mecano i dic, ostres, és que és un moment, una etapa i una història de vida, no? Però t'he de reconèixer que actualment no els escolto. El que passa és que, no sé si us passa a vosaltres, amb les cançons de joventut i d'adolescència, no s'obliden mai. És a dir, jo em sé pràcticament totes les lletres de Mecano i potser fa 20 anys que no les escolto i em posen una cançó de Mecano i dic, ai, sí, me la sé, ai, també, i les faig senceres. Amb la qual cosa és fantàstic, és fantàstic.
Què més? Què més ens portes, Olga?
Home, us porto una sèrie que jo crec que va aconseguir que tots ens enganxéssim davant la televisió. Crec que és de l'any 83 o 86, ara no ho tinc clar.
Sí, perquè jo no tinc ni idea de quin és.
No m'ho crec. Home, no, clar, per l'edat. Quina tonteria que ho
dic. A veure, t'explica,
per favor, si hi ha algú de la meva quinta que ens estigui escoltant, hi havia una sèrie que es deia V.
V baixa.
V baixa, oh, sí, sí. V, sí, però sí, sí. Tothom la coneixia per V, els sí. Visitants, vale? Que en teoria era una invasió extraterrestre amb una gentada que feia coses molt estranyes, que s'arrencava la pell, hi havia un personatge mític i una escena mítica que tots comentàvem una vegada rere una altra, que era la Diana menjant-se un ratolí. Mm. Aquella sèrie va ser absolutament mítica. Amb els anys, bueno, amb els anys no, aquests dies, quan us vaig proposar la sèrie, he descobert que en realitat estava basada en el totalitarisme i en el nazisme i en el control de la població. Clar, jo llavors quan la veiem com una sèrie d'extraterrestres i de gent que feia coses estranyes i que aconseguia aixecar-nos del sofà i tenir pors i a la vegada estar enganxats. De fet, van treure unes llaminadures que tenien a veure, per exemple, amb ratolins que et podies menjar fent els mateixos gestos que feien ells, disfresses... I jo crec que UB, que així és com es deia, Els visitants, va marcar un abans i un després.
I un 2-3 també portes.
Home, per favor. Mira, jo crec... Oh, és que sento tenir una edat,
eh? Xaloc, de què riu?
Sento tenir una edat, eh?
La tria, la tria.
No,
Mayra Gómez-Quem, m'imagino, no?
Mayra Gómez-Quem, sí.
Però i abans hi havia aquell peruà.
Sí, però jo aquí ja no vaig arribar. Però hi ha una realitat incontestable que ja li agradarien a totes les plataformes, emissores, cadenes de televisió i mitjans en general, que és el que aconseguia l'1-2-3 els divendres a la nit. Divendres a la nit era nit d'1-2-3. I això vol dir que la família es reunia al voltant de la televisió i mirava l'1-2-3 per veure si algú s'emportava aquell apartament a Torrevieja, Alicante.
Exacte.
Que amb els anys, vaig veure un documental ara fa poc, un reportatget, mira, l'1-2-3, que parlava de què va ser d'aquells apartaments a Torrevieja, Alicante, que no eren apartaments...
Deuen ser de la Sareb, ja.
Que no eren apartaments, sinó que eren uns bungalows supercutres, i resulta que els donaven en una urbanització que no va ser ni pavimentada ni res, i la majoria se'ls va acabar traient del damunt, i la gent que encara els conserva viu allà en una espècie d'estranyes circumstàncies. Un, dos, tres, amb Mayra Gómez-Quem, i aquella frase mítica de amigos y residentes en Barcelona. Sí. Tampoc l'un, dos, tres, Roger?
O sigui, evidentment sé que és l'un, dos, tres, però clar, no. Jo els divendres de la nit no em reunia davant del televisió per mirar el canal únic, perquè això no ho vaig veure mai.
No era
no
únic, n'hi havia dos.
No, jo, records d'infantesa televisiva, ja és el Gran Prix amb Ramon García.
Home, mític, també. Sí, també.
Ara, aquelles nits, les meves van encara més enrere, perquè nosaltres ens ajuntàvem per veure Curro Jiménez, ¿vale? Però en aquelles nits, el petit de la casa, en aquest cas jo, era el mando a distància. Clar. Perquè hi havia la U i l'UHF.
UHF, sí.
La nostàlgia a través de l'Antoni Gelón. Comencem amb una cançó, el recital de Lluís Llach a l'Autònoma, 1976, País Petit.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val, és així.
Tothom des de casa cantant, eh? Aquí l'estudi també, eh? Vinga, va, l'Eduard.
No, l'Antoni.
Puja, puja.
Que vols que canti? No, sí,
té sentit per sota, Eduard, no dissimulis. Estaves cantant. Antoni.
Clar, jo sóc molt més gran que tots vosaltres.
No tant.
Home, els meus records són de fa 50 anys.
No tant com Lula da Silva.
Bueno, 10 anys, eh?
Ah, veus?
No, clar, el 76 us heu de posar a la pell. Jo passo l'adolescència amb el Franco. Quan Franco mor, jo tinc 19 anys. I llavors el 76 és la primera vegada que et pots ajuntar de manera massiva. El Lluís Llach fa un recital a l'Autònoma, que havia estat prohibit, que després va ser autoritzat, que hi havies de ser... Me'n recordo que jo no havia agafat mai els ferrocarrils de la Generalitat, perquè jo vivia a Lleida i havia vingut a estudiar l'any abans a Barcelona, tots cap a l'Autònoma, que no sabia ni on era, i sentir-te poble, i sentir-te que hi ha molta gent que pensa com tu, en un moment que encara la unitat era real, perquè sortíem de la dictadura i res estava guanyat, i tot podia tornar enrere, perquè, clar, hi havia de primer ministre l'Arias Navarro i de governador civil de Barcelona el Martín Villa, perquè tots aquests personatges els hem de recordar, perquè sembla que no hi han sigut mai. I per mi va ser això, sentir-me que el país era viu, que el país es podia refer, que hi havia gent i que no estàvem sols. I aquest sentit d'unitat i de no estar sol, per un jove de 20 anys... era molt important perquè sortíem de lo que sortíem.
Segur que molta gent s'hi ha identificat amb aquesta descripció que has fet, Antoni, i amb aquesta peça, que a mi, clar, em connecta amb una cosa totalment diferent, perquè aquesta doncs té molts anys, però l'he sentit repetidament a casa dels meus pares o a la ràdio en altres contextos, no? Per il·lustrar segons quines entrevistes, no?, a vegades. Però és fascinant com una mateixa cançó et pot provocar sentiments tan diferents en funció del moment, la persona, el lloc, el context en què l'has sentit.
És que, clar, allò no va ser un recital, allò va ser una explosió de vida. No anaves a escoltar cançons, anaves a cantar cançons i ho aplaudíem absolutament tot.
Em fa molta gràcia que hagis escollit també, per parlar de nostàlgia, un parell de receptes.
Sí.
Quins plats portes?
Jo és molt fan. Són els macarrons i el fricandó de la meva mare. La meva mare ja no hi és. I si s'ha de parlar de nostàlgia, no hi ha res més que això. Que el que feia la mare. I és així.
Que fort, eh? Quant temps fa que no hi és?
Pues ja fa 16 anys.
I aquells macarrons, aquell fricandó, el recordes?
Oh, i tant.
Et va passar la recepta?
Jo els recordo cada, jo els meus pares els recordo cada dia. I reso cada dia. I tinc les receptes. Però no ho faig igual. No ho fas mai igual que ho feia la teva mare, encara que tinguis la recepta. Perquè hi havia un plus. Un plus d'estima, de temps, de fer les coses a poc. I això, per molt que t'hi posis, no hi és. Ho sento, eh?
No, home, només faltaria, no t'has de disculpar per res del món. Crec que és la cosa més humana i que també connecta moltíssima gent. Ens portes també... va, et tiro una abraçada. Un moment històric polític també que és el president Tarradellas. El vas conèixer?
Sí. Clar, el president Tarradellas torna a l'octubre del 77. Jo ja estava a Barcelona i vaig ser dels que van sortir a rebre'l. Quan ell va arribar a l'aeroport i llavors amb un cotxe descapotable amb el Pere Portabella es va passejar per Barcelona, va anar primer a la Fira de Montjuïc i després va anar a la plaça Sant Jaume. Clar, si jo al 76 m'emocionava amb les cançons de Lluís Llach, quan torna el president de la Generalitat de l'exili, doncs... I jo vaig tenir la sort que jo tenia... Un dels meus oncles era director de Ràdio Lleida. I la cadena SER feia una cosa tan tronada com presentar el president de la Generalitat el primer nascut de l'any de cadascuna de les províncies. I, clar, l'any 78 era la primera vegada que el president de la Generalitat rebia els primers nadons, no? I li vaig dir al meu oncle si el podia acompanyar i va ser la primera vegada que vaig entrar al Palau de la Generalitat. Després he entrat moltes vegades i moltes vegades per feina. Però la primera vegada que entres en aquell palau tampoc l'oblides, perquè allò havia sigut la Diputació Provincial amb Samaranc. I llavors, clar, llavors quan arriba el president Tarradellas posen Generalitat de Catalunya, perquè hi posava Diputació allà. I clar, tu veus un personatge mític que ha aguantat la institució durant anys. I clar, és que tot era nou per mi i per tothom, perquè veníem de la dictadura. I jo crec que ho hem de recordar, que veníem de la dictadura, i que tot és fràgil, però que tot és possible.
Per tancar, sisplau, eh?
Sí, sí, no, sobre això que acaba de dir, que és el que acabava jo d'apuntar a la meva llibreta, el tot és possible. Aquests moments de la història en què sembla que el riu... quin és el riu que va obrir Moisès?
El Jordà, no?
El Jordà. El riu s'obre, no?
No, la Mar Morta.
La Mar Morta, no? I que s'obre tot, i que tot és possible. Però llavors venen els fills de puta de la història. Que és que cada vegada que hi ha algú que obre la Mar Morta, sempre hi ha algú que s'encarrega que es tanqui.
Ho hem de deixar aquí. Demà, nou capítol, aquesta conversa amb el Quim i Portet, en directe des de Vic, i l'última de la fila, i a tomb de la nostàlgia. Ara també en parlarem amb alguns dels llibres des de Bacus Urquina Ona. També hem demanat aquest exercici als tertulians de diumenge. Per tant, Carles Monguilot, Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Monforte, que hi diran la seva i posaran també les seves cançons i els seus records. Gràcies a tots tres. Bon dissabte. Bon cap de setmana. Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
A Bacus, Sant Jordi és més. Més llibres, més recomanacions, més parades i més signatures. És més compromís, és molt més que un Sant Jordi. Gaudeix tot l'abril del 5% de descompte i enviament gratuït en llibres. A Bacus, Sant Jordi és més. Renew.
Arriben els Renew Days, l'ocasió de passar-te els vehicles d'ocasió. Només fins al 30 d'abril gaudeix d'avantatges exclusius en la compra del teu vehicle. I ara emporta't un any d'assegurança de regals si el finances amb RCI Bank. Renew. Vehicles disponibles a la xarxa Renault i Dacia. Condicions a es.renew.auto.
T'esperem als nostres concessionaris de Catalunya.
Passeig de Gràcia de Roger Bastida ja és un fenomen editorial. Aquest Sant Jordi deixa't seduir per la història de tres nissagues catalanes que marquen el destí de la ciutat de Barcelona. Luxe, bellesa, discòrdia i una apassionant biografia del poder en la novel·la del Passeig de Gràcia.
Premi Santa Eulàlia de novel·la de Barcelona. Editat per Coma Negra.
Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
Ai.
Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, sí, cap problema.
Ai, ai, ai.
Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona. La carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Maski, Trixi, Yosera i Ounat.
Escolta, que passo pel Corte Inglés, que és la setmana de les ofertasses. Hi ha una garrafa de 5 litres d'oli d'oliva verge extra, ojiblanca i nuestro, per només 25,75. El litre surt a 5,15 €. Bé, oi? A més, tenen un 10% de regal per compres superiors a 20 € en alimentació, drogueria i perfumeria. Digue'm si et cal res més.
Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app consulten les condicions.
Avui, el suplement en directe des de la llibreria Bacus Urquinaona. A Bacus, Sant Jordi és més.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.